Sabies que les condicions climàtiques del Delta de l'Ebre el fan ideal per al conreu de cítrics? En especial, les clementines de la zona tenen una elevada qualitat, que ha fet que sol·licin el reconeixement de la indicació geogràfica protegida. Les varietats que inclou aquesta certificació són les mandarines de les varietats clementina fina, hernandina i alamanula.
Benvinguts a La Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
Bon dia a tothom i benvinguts a La Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, ràpidament us portarem un pica-pica amb la guia Virgínies de la cuina catalana. Després farem cuina a foc lent. Amb qui? Amb l'Ester Pagès, de Can Roca d'Esponellà. Anirem també a veure el nostre gastronari de tècniques culinàries. I acabarem amb una copa de vi amb en Josep Pere Colat de la Terra Alta. Per després anar... el reportatge. Vinga, va, comencem.
Quan és festa i cau entre setmana, obrim La Fonda de Catalunya Ràdio.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Ai, aquests violins, quan arriben els violins, arriba la gran guia Virgínies de la cuina catalana, i és que avui tenim l'Òscar Gómez del blog de cuina.net. Òscar, què tal, com estàs?
Hola, Pep, una salutació.
Com va tot?
Doncs molt bé. Sí. Tenim gana, que és una símptoma de que estem amb ànims i estem bé.
Òscar Gómez, cronista gastronòmic. Escolta'm, això dels blogs, tu que ets un bon blogaire, encara està de moda o no hi ha?
No, els blogs són dinosaures de l'internet. Ara el que es porta és Instagram i tot més picadet i més ràpid. Els blogs són massa llargs i costa de treballar això. Però encara subsistim, encara existim, i encara desenvolupem contingut. El que passa que, bueno, no som la punta de llança a internet, precisament.
Doncs amb l'Òscar Gómez de Cuina, que és el teu perfil d'Instagram, avui volem anar a buscar un bon restaurant que també facin cuina catalana. I quins portes avui, Òscar?
Doncs mira, jo us proposo anar al suculent.
Home, perdona, espera que m'agenollo. Home, Tonet, Sant Tonet Romero.
Tonet Romero és realment un crac i és un d'aquests cuiners que és un tresor per Barcelona, tenir un cuiner com el Tonet Romero.
Home, i a més, un restaurant a la Rambla, no?
A la Rambla del Raval.
Exacte, a la Rambla del Raval.
Sí, al número 45.
Baixant allà a l'esquerra, eh?
Sí, si vens de dalt, sí. Baixant, exacte.
Òscar, en Tonet, un d'aquells cuiners que no fa soroll, diguem-ne, que no és una persona molt coneguda, sinó que el que parlen és la seva cuina i els seus plats, no?
Exacte, per això deia que és un tresor per Barcelona, perquè és d'aquests cuiners que, tu ho has dit molt bé, parla amb els seus plats, ell fins i tot, quan parles amb ell, doncs és una persona, en certa manera... transmet una certa timidesa, fins i tot, no? Però, en canvi, quan surten de la cuina els seus plats, són autèntiques explosions i autèntiques festes, la veritat. A més, té una mirada molt respectuosa cap a la cuina catalana, tradicional. Sí que li fa una renovació, però alhora no fa cap mena d'invent estrany, ni intenta redefinir res. És fantàstic, aquest cuiner.
Digue'm tres o quatre platets els que hagis tastat últimament, va.
Mira, un aperitiu que ens va servir, que era un tartar de sípia amb cansalada ibèrica, que serveix amb una llet d'ametlles. Després fa unes croquetes d'encrustit espectaculars, que és un clàssic de la casa. Aprofitant que estem en època de caça, et parlaré que vaig tastar un colomí amb aromes marroquins. que feia servir el fajol per donar-li com una textura de risotto i l'amanir amb una mica de iogurt i menta. I llavors, a part, tenia el colomí, que és normal, amb les feixures i tal, que era un plat extraordinari. I mira, per acabar, també un plat que em va quedar marcat és l'anguila del Nall i Pebre, perquè el Tonet és de la part de Castelló, tocant al Delta. Aleshores, un bro de l'anguila, l'all i pebre d'anguila, li surt fantàstic i sempre té aquest punt de la clocada d'ull cap a la seva terreta.
Oh, escolta'm, fem una cosa, Òscar. A la pròxima, quan tu hi hagis d'anar, avisa abans, que ara et diré alguna cosa que no puc dir, perquè estem a la ràdio, avisa abans i hi anem tots dos.
Perfectíssim, Pep. D'acord? Anem així.
Moltíssimes gràcies, Òscar Gómez, de Cuina, per apuntar-nos a aquest suculent, al restaurant suculent, a la Gran Guia Virgínies de la Cuina Catalana. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
I aquest violí és per la nostra cuina lenta, la nostra cuina feta amb la cuina econòmica de l'Ester de Can Roca d'Esponellà. Ester, molt bon dia.
Hola, bon dia. Bé, què tal? Com esteu?
Bé, home, com tenim la llenya? La tenim seca o no, aquests principis de desembre?
Ara, jo en tinc sempre dos tipus de seca, de llenya. Una de seca i una de més verda, que així ens puc controlar molt més bé la intensitat del foc.
Mita l'alla. I escolta'm, tu què fas servir? Fas servir freixa? Fas servir...
Alzina, Pep.
Alzina? Mira, veus, a mi l'altre dia em van portar una miqueta d'oliver i em van dir, prova-la, que va molt bé.
Sí, però si vols fer brasa, l'olivera és brutal. És veritat.
Escolta'm, i què tenim als fogons aquesta cuina econòmica de Can Roca d'Esponellà avui?
Mira, avui us vull explicar una recepta que potser seria la que explicaria més bé, que anem a buscar a la baixa temperatura amb una cuina econòmica. I seria un conill confitat. Pep, i farem servir tots els productes, totes verdures, ara de tardor, d'aquest temps.
A veure, hi ha...
La carbassa. Farem servir carxofes...
Moniato, també?
Moniato. És una recepta que pot incloure tot aquestes verdures, que són ara les de temporada i les que hem de fer servir, perquè sempre hem de fer servir productes de temporada.
Però aquestes, diguem-ne, les que no són verdes, no? Ni bròquil, ni coliflor... No, aquestes les deixem.
Podríem afegir-los, perquè, per exemple, la carxofa l'afegirem més tard, no? I posar uns espàrrecs que els posem una miqueta més tard, perquè hem de controlar també que cada verdura té un temps de cocció. Uh-huh. I com que confitarem i confitarem amb molt llarg temps, necessitem que ens aguanti. Val? Llavors hi ha verdures que si els volem afegir, les podem afegir, però molt al final.
Doncs vinga, va, agafem el conill, tot talleta quarters, talleta octaus, com ho fem això?
Jo faig octaus, tallets petitets, per exemple, una fer-ne els triant l'espatlleta, els lloms del mig, talladets, i és molt fàcil. Hem de posar, sobretot, com que no tindrem una cuina econòmica, doncs posar un difusor, el foc al mínim, un bon raig d'oli d'oliva extra verge i anar posant tots els ingredients en cru. Començarem amb el conill i llavors continuarem amb ceba, podem posar-hi una mica de pastanaga i podem posar les carbasses. I llavors aromatitzarem aquest oli amb llaurer, frigola, romaní, uns grans d'all, una miqueta de boleta de pebre, val? Sí. I així de fàcil, i anar-ho deixant coure molt i molt lentament.
Això ben cobert amb oli d'oliva d'aquest que tens aquí a Esponellà, no? Suposo.
Exacte, amb aquest oli i bueno, és que ja no hi hem de fer-hi gaire res més. Llavors el que hem de fer doncs, és anar-ho deixant coure i com veiem que hi ha aquestes verduretes van agafant, doncs ja queden tubetes, no? Mai que se'ns desfaci perquè ha d'anar tot molt i molt a poc a poc i continuem afegint les verdures, aquelles que dèiem, que es couen més de pressa i al final he escaldat unes carxofes perquè així no se'ns tornen negres, els afegirem al final, les carxofes i llavors els quatre espàrrecs, si tenim, rectifiquem de sal i pebre i tenim un conill confitat amb unes aromes de tardor que cantaran els àngels, Pep.
Mira, fem una cosa. Tu vés el preparant, jo ho vaig fent al programa i després d'aquí a una horeta i mitja ja ens veurem. Aquí és
Perfecte.
Allà,
Jo crec que ja estarà a punt, a punt, a punt.
Va, escolta'm, vés-te preparant, que aquests dies tenim feina, després,
sí,
per
sí
festes.
Que sí que n'hi ha, que ara venen dies de festa.
Moltes gràcies, tant, Esther Pagès.
Gràcies, a tu, Pep.
Adéu-siau.
Fins la propera, gràcies.
Conserves Ferrer, els de l'autèntica salsa de calçots, patrocinen aquest espai.
I a la Fonda de Catalunya Ràdio també tenim el Gastronari. Un Gastronari 2.0, perquè aquesta temporada del que volem parlar és de les tècniques culinàries. I anem a buscar a l'altra línia del fil telefònic un cuiner, allò, ei, el senyor Pere Planagumà. Pere, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, bona tarda.
En Pere Planagumà, que és un dels grans cuiners, dels grans xefs que tenim aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, i jo no sé quina tècnica culinària ens portaràs avui. Quina hi posarem? La B de blanquejar? La S de saltejar? Quina? Què hi posem?
Doncs mira, jo potser t'hi posaria una E, la E d'emulsionar.
Home, emulsionar. Vinga, va. Què és això d'emulsionar? Què, diguem-ne, una persona que ara es posi a la cuina, un foodie, diguem-ne, que comenci, què li hem de dir que és una emulsió?
Bé, una emulsió seria una barreja, una solució estable entre un greix i un líquid. Mm-hmm. És a dir, una maionesa ho seria, un allioli també, un romesc, és a dir, totes aquestes salses on intervé una part líquida, una part grassa, i conserven aquesta forma física estable, doncs vindria a ser una emulsió, entenc.
Clar, per tant, per exemple, el greix i la proteïna que porta el rovell d'ou, quan hi barregem oli, això ho barregem amb unes varetes, per exemple, amb una forquilla, com fan a Menorca, i acaba emulsionant. Mira, en Pep Casanovas ja està fent la maonesa. Però arriba un moment que això es pot tallar, no, també?
Sí, exacte, per excés o per defecte, com la vida mateixa, aquesta emulsió pot col·lapsar, pot caure i pot trencar-se.
Per tant, una maonesa és una emulsió, un romesco és una emulsió, tot i que hi ha molta gent que el romesco no l'acaba d'emulsionar i fa allò d'un tallat voluntari, no?
Sí, exacte. Fa que es talli una mica, però sí que el romesco també conserva una part, tot i que sigui tallat, doncs, que està emulsionat també, o que pot estar-ho, vaja.
Escolta'm, també tenim emulsions, podríem dir, 3.0, o deixa'm posar aquella paraula que hi ha a gent que li fa una mica d'urticari, no? També podríem utilitzar o fer emulsions, entre cometes, moleculars, no? I tu d'això també en saps una mica, no? Quins són alguns d'aquests elements que ens podrien ajudar a emulsionar un greix amb un líquid?
Bé, hi ha el que és la goma xantana, aquest espessant natural, que propicia, doncs, que aquesta emulsió sigui estable. És a dir, ajuda, facilita que no es col·lapsi, que no baixi, que no se'ns quedi trencada. Una mica seria la funció que fa el rovell, doncs, quan fem una maonesa.
Per tant, i m'ha agradat molt això que dius, la goma xantana, un producte natural, perquè moltes vegades, quan parlem d'aquesta tipologia, diguem-ne, de tècniques culinàries, molta gent es pensa que tot això que són pols, que no són gaire naturals, no? I dius que és natural, la goma xantana.
Sí, tots aquests productes ho són. Espessant, gelificant, són productes derivats per un procés de productes naturals i que tenen aquestes propietats, no? Espessants, gelificants, però que no deixen de ser o no deixen de venir del món vegetal, de les plantes, de les algues. Sí, són així, sí.
Doncs, Pere Planagumà, moltíssimes gràcies per posar l'emulsió dins d'aquest nostre gastronari de la Fonda. Apa, vagi bé.
Vinga, gràcies. Adéu.
És temps de Nadal. Temps per la família, temps per la teva gent i temps per tu. A Ferrer et volem ajudar, t'ho posem fàcil. Et portem a taula la tradició de la bona cuina perquè tu només et centris en el més important. Més de 50 anys cuinant al teu costat. Ferrer et desitja bones festes.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui volem fer una copa de vi, un bon vi, amb en Josep Pere Colat, president de la denominació d'origen protegida Oli de la Terra Alta, però no volem parlar només amb ell d'oli, sinó que volem fer una copa, i com no, una copa de vi de la Terra Alta. I és que hem de dir que en Josep Pere Colat també és el president de la Federació Catalana de Denominacions d'Origen Protegides i d'Indicacions Geogràfiques Protegides. Josep Pere, què tal, com anem?
Molt bones, molt bé. Anem, a tope.
Escolta'm, estem ja a principis de desembre, a finals de novembre diuen que ja surt el vi novell. També ha sortit el vi novell aquí a la Terra Alta?
Oi, tant que sí, home. La Terra Alta, com tots sabeu, tenim la garnatxa, que és una varietat autòctona de la Terra Alta i, per tant, està a punt. Està, bueno, moltes ja estan envasades.
Ah. Escolta, Josep Pere, tu fas oli, a més ets el president de la denominació d'origen Oli de la Terra Alta, però també fas vi, no?
Sí, sí, a casa nostra, com a pagès de la Terra Alta, sí, i a Corbera, sóc jo, fem vi, fem oli i també fem fruita seca, ametles.
Ametles. Avellanes d'on hi ha aquí, aquesta banda d'aquí?
Avellanes de la Terra Alta n'hi ha més a la part de la Fatarella. També, sí, força avellanes, sí. Molt bones.
Escolta'm, què té la garnatxa blanca de la Terra Alta que no tinguin altres garnatxes blanques? O què té la Terra Alta que no tinguin altres llocs?
Bueno, la garnatxa blanca de la Terra Alta, com sabeu, és la producció mundial que es fa de garnatxa blanca a la Terra Alta es fa aproximadament el 33% de la seva producció. Què té? Bueno, té un caràcter diferenciat, no? Perquè serà el seu terreny, els cerç, el cerç sabeu que és el vent que ve de l'Aragó, per tant, és el que la fa la seva maduresa, i sobretot les garbinades, que és la marinada, ¿vale? el vent que ve de mar, que a l'època més, quan està més sequera, pues, li dona aquelles gotes que al matí està tot banyat i, per tant, li dona aquella humitat necessària per a poder sobreviure.
I aquestes mateixes característiques positives també li van bé a l'olivera que teniu? Perquè, escolta'm, l'oli de la Terra Alta, déu-n'hi-do, eh?
Home, l'oli de la Terra Alta, varietat única en este cas, perquè, com tots sabeu, tenim l'empeltre, una varietat d'oliva molt potent, perquè a part de fer un oli fantàstic, com s'està demostrant, també es pot fer en les olives alinyades, no? Per menjar, l'oliva negra, no? Però, sobretot en oli, avui, que l'estem collint a finals d'octubre, primers de novembre, li es poden donar unes característiques que eren desconegudes, començant per naltres, i sobretot pel consumidor. Característiques, pues, bueno, li dona una personalitat diferenciada, li dona uns aromes, li dona una frescor, li dona una potència que el consumidor i sobretot la gent entesa de sommelier, bueno, en molts prèmits que han anat a nivell europeu, inclús mundials, està resant perquè està guanyant prèmits per la seva diferenciació de varietat.
Clar, i una de les curiositats que tenim és que, i potser parlo a nivell personal, però crec que hi haurà molta gent que estarà d'acord amb mi, i és que la Terra Alta és una zona que genèricament la coneixem poc, no? La gent, a vegades hi ha moltes comarques, diguem-ne, que són més visitables que la Terra Alta, i en canvi la Terra Alta, escolta'm, teniu molt de territori, un gran paisatge, evidentment una bona gent, teniu productes. Com és que la Terra Alta, tu que ets d'aquí, no sigui una comarca, diguem-ne, que la gran majoria de catalans, per exemple, l'hagin visitada?
Bueno, home, perdona que et porta la contrària, Pep, és cert, era una gran desconeguda, actualment ja no és així, val? Per què? Perquè ens han ficat les piles, sobretot en rutes d'olioturisme i enoturisme, sí? I sobretot amb la gran història que té la Terra Alta, que, com tots sabeu, la batalla de l'Ebre, malauradament, va deixar pues, un record que, bueno, que
un mal record.
Un mal record, millor dit, sí senyor, un mal record que alguns voldrien no recordar, però alguns hi treballem perquè sigui història com ha de ser, val? I en concret, com sabeu, un dels pobles més castigats de la Terra Alta va ser Corbera d'Ebre, on tenim el seu poble vell, que està catalogat pel Parlament per lloc d'interès cultural, on hi ha una deessa de la llibertat. Per tant, cultura, turisme i gastronomia, en aquest cas, un bon oli amb peltre i una bona garnatxa, i la nostra restauració superimplicada, és per descobrir. I la veritat sigui dita, cada dia, sobretot la gent de més de ciutat, cada dia està coneixent més la Terra Alta. I, tal com transmeten ells, hòstic, no veu descobrit abans perquè hem estat de categoria, sou molt bona gent i, sobretot, una gastronomia i un vi i un oli espectacular. Per tant, molt repetitiu.
Doncs mira, ara que dius això, és el mateix que em va passar a mi la primera vegada que vaig venir un diumenge a la tarda d'una tardor de fa anys. Vaig dir, per què no hi he vingut abans jo a descobrir aquest territori i aquesta gent i aquests productes, com dèiem. Josep, una cosa, aquí a la fonda que tenim molt tarannà, diguem-ne, de pagesia, perquè sabem que sense pagesia no hi ha cuina i sense pagesia, si no hi ha cuina, tampoc hi ha futur. La gent jove es queda a la comarca. Tenim pagesos al món de l'oli, joves, gent que al món del vi?
Bueno, malauradament, el relleu generacional ens falta, el nostre sector ens falta, no? Però a la Terra Alta us hem de dir que sí, encara hi ha gent jove que aposta per l'agricultura. Per què? Perquè és cultura, perquè és tradició, perquè és sentiment, perquè al final és l'herència que els nostres pares ens han deixat i, per tant, continuam fent de pagès. Perquè jo sempre dic, i si em permeteu, fent de pagès, per mi és un treball molt, molt, molt digne, però jo sóc dels que dic, i ho crec, som pagesos, sí, amb la cara ben alta, però som productors d'aliments d'altíssima qualitat. Per tant, home, si el turisme aposta per visitar la Terra Alta, i sobretot la Terra Alta, perquè està per descobrir o s'està descobrint, però a Catalunya tenim paisatges fantàstics que acompanyat d'agricultura, gastronomia i turisme, és el que necessitem. I dir a la nostra gent que fa turisme, sobretot la gent de ciutat, home, al moment que estan visitant la Terra Alta, en aquest cas que estem parlant, o Consell Comarca de Catalunya, estan comprant productes doncs, de proximitat, certificats, com l'oli amb peltre o com el nostre vi, estan ajudant a aquestes persones, com jo mateix, o la família de casa nostra, o tots els que fem de pagesos, a poder tindre en aquella continuïtat que és el que ens interessa, sí? Continuar podent produir aliments d'altíssima qualitat i que quan vinguéssim, doncs que veiéssim el nostre territori, com tu, Pep, quan vas vindre la tardor, que suposo que hi havia doncs, una diferenciació i uns colors fantàstics de les nostres vinyes, les oliveres, els verds, els tons de tardor, que allò és, bueno, brutal.
Espectacular.
Espectacular, sí senyor.
Un territori per descobrir qui encara no hi hagi vingut. Josep Pere Colat, president de la Denominació d'Origen Protegida Oli de la Terra Alta i també de la Federació Catalana de DOPs i IGPs. Ens has enamorat. Mira, ara tots els que siguem de fora vindrem cap aquí a la Terra Alta, això sí, quan tot es vagi normalitzant.
Esperem que això passi pronte, sobretot salut per a tothom i tots aquells que vulguéssiu vindre, Pep, i tu has tingut el plaer poder-la degustar, esteu invitats a vindre a la Terra Alta, esteu invitats a vindre a Corbera, farem una clotxa en un oli fantàstic, que és l'empeltre, i acompanyat d'una copeta de garnatxa que hi ha, bueno, d'aquí al cielo.
Enamorat de la clotxa, enamorat.
Correcte.
Moltes gràcies.
Gràcies, Pep.
Adéu-siau.
Adéu, adéu.
La Fonda.
Molt bé. A veure, avui el Pla de l'Estany, a la carretera que va d'Esponellà fins a Bàscara, un lloc amb molta tranquil·litat, i m'hi vaig a trobar avui, de moment, un pare i una filla, perquè ens expliquin un projecte de vida, jo crec, un projecte vital, i un projecte molt, molt romàntic. Mira'ls, ja els veig aquí, mirant les oliveres. Hola, què tal?
Hola, bon dia.
Com anem, Enric?
Doncs molt bé, amb un dia esplèndid i molt bé.
Cristina, què tal, com estàs?
Molt bé, gràcies, Pep, com estàs tu?
Home, doncs mira, amb aquesta tranquil·litat que hi ha aquí, però escolteu, això és el paradís, no?
Cada dia. Perquè plogui o faci sol o hi hagi una mica de brisa, aquí sempre hi ha alguna cosa a veure en aquesta esplanada que tenim entre les muntanyes aquestes baixes de la Mare de Déu del món i aquesta més petita que tenim aquí, que ens fa una mica d'ombra ara mateix.
Clar, jo que avui vinc de la Garrotxa, que està ple de muntanyes, vosaltres també en teniu aquí, però teniu des del Pla de Martís fins aquí una explanada, bueno, fantàstica.
Sí, és molt bona. Tot això són restes fòssils del Fluvià de fa molts milers d'anys, no? que van formar aquesta esplanada aquí, que és el Pla de Batllori.
A la Fonda de Catalunya Ràdio, aquesta temporada, anem molt a visitar productors, pagesos, pageses, i l'oli d'oliva verge extra és un dels més importants que tenim i que en volem parlar. I una de les coses bones que tenim és que tenim moltes varietats d'oli, tenim també 6 zones, diguem-ne, podríem dir, oliaires, però també tenim reductes com aquest, no, Enric?
Sí, de fet, aquí a Girona es fa oli de fa milers d'anys, però es fa doncs, cap a la banda de l'Empordà, i això també, que estem al Pla de l'Estany, però hi ha tota una zona que està inclosa dintre de l'Empordà. I aquí tenim doncs, les varietats tradicionals doncs, d'aquesta terra, com és l'Argudell i el Corivell.
A mi m'han dit, escolta, l'Enric és un gran savi de l'oli, que s'ha fet a mida d'anar fent, d'anar treballant la terra, perquè m'han explicat unes quantes històries que m'hauràs de dir si són veritat o no són veritat, Enric.
A veure, veiem, perquè amb això de l'oli hi ha moltes històries, com tu dius, però no sempre són veritat.
Anem a veure les oliveres?
Penso que és molt bona idea.
Cristina, com vau arribar per aquí?
Doncs jo tenia potser 19 o 20 anys, per tant, no tinc tan clar, però si recordo, nosaltres de petits, els meus pares ens van portar a Filipines a viure i vam estar visquent allà, bueno, jo fins als 18, ells una mica més. I quan hi van voler tornar aquí, i van estar mirant per aquesta zona, perquè la meva mare en particular, ella el que volia després de Filipines era tenir una casa en el camp, tenir un hort, tenir uns tomàquets, el meu pare tenir unes olives, fer un pa amb tomàquet, una mica de pernil, seure i no fer gaire més cosa. El que passa que això es va convertir en un somni que després a la realitat no es van saber estar quiets. Per tant, l'hortet va ser una mica més gran i els dos arbres d'olivera al final van decidir plantar els camps que hi havia al redor de la casa. Aleshores, ara com van trobar el lloc? No ho sé. I com es van decidir per aquest lloc, tampoc me'n recordo. Sé que els vam venir a veure, ens vam enamorar de la casa, ens vam enamorar de la vista i així es va acabar.
Com vau anar a petar a Filipines, Enric, tu i la Carme?
Bé, és una llarga història, perquè va ser una època que també hi havia una crisi econòmica molt, molt profunda i al final vam decidir emigrar. I originalment es vam anar a Hong Kong perquè portàvem representacions d'algunes empreses d'aquí i després amb la crisi aquestes empreses van tancar i ens vam quedar allà. Llavors teníem uns amics a Filipines i vam anar a Filipines a viure allà a Manila.
Però i de Filipines al Pla de l'Estany i oli, no? Olives. Per què oli?
Bé, això és una cosa una mica de nostàlgia que vam sentir en aquella època, no? És una mica com el Miró va pintar aquell quadre de la Masia, doncs també que representava una mica els valors o les arrels aquestes que un porta a dintre que moltes vegades no sap que les porta, no? I aleshores, doncs, de viure allà en una ciutat enorme, de gran, de moltíssima gent, vam decidir anar a un puesto, viure en una casa, en una masia, aïllada i envoltada pues, de camps.
Aquí estic veient unes olives que aquestes no són ni Argudell ni Corivell, perquè fan una punteta. Quina varietat és això?
Bé, aquí tenim una varietat, per donar una mica de joc també a l'oli, que es diu Koroneiki, que és una varietat oriunda de Grècia. O sigui, a Grècia, de fet, més del 50% de l'oli que es fa és d'aquesta varietat.
I quines característiques dona aquesta oliva? Perquè vosaltres feu monovarietals, també feu un oli, diguem-ne, barrejat de diverses varietats, però és curiós, no?, que feu aquí al Pla de l'Estany una varietat com aquesta, que, com aquesta grega, la Koroneiki.
Sí, és una oliva petita, de tamany semblant a la de la herbequina, i té una punteta a baix, no? I aquesta varietat, primer, és un arbre que aquí viu molt bé i produeix regularment amb certa quantitat i qualitat i fa un oli molt i molt bo, no? Té molts polifenols i aromàticament també té molta complexitat i molta intensitat aromàtica. Llavors el fa un oli d'una qualitat extraordinària.
Clar, estic veient aquí un altre, clar, això d'anar veient olives per tot el país, per tota la terra catalana, et fa veure precisament les diferències que hi ha entre una oliva i l'altra. Aquesta que veig aquí, tampoc la conec. Quina és aquesta?
Bé, aquesta és la Frantoio, que també és una... Aquesta és una varietat italiana de la Toscana. Està implantada a molts llocs, però originalment és d'allà. I és l'oli de la Toscana, que és molt conegut a nivell mundial. Una de les olives que li dona la característica aquesta a l'oli és la Frantoio.
Caram, i aquesta suposo que deu ser bastant diferent a la Koroneiki també.
Sí, evidentment. Té un perfil molt, molt més diferent. Una mica es fa un oli una mica més sec. No? No és, és molt afruitat també, però no és tan... Li manca una mica de la dolçor que pugui tenir la Koroneiki o l'arbequina, per exemple.
També tens arbequines i l'argudell que deies, eh?
Sí, tenim aquestes quatre varietats i amb aquestes quatre varietats que les envasem, normalment si tenen qualitat les envasem com a verge extra, premium, i si no, doncs ja no les envasem.
Veig per això... moltes oliveres petites per aquí, que en un lloc n'hi ha 4, l'altre n'hi ha 5. Això què és? Més oliva de jardí, olivera de jardí? O són, podríem dir, proves d'aquestes que fas tu, Enric?
Bé, aquestes concretament són de la varietat Marfil, que és una varietat que només està concentrada, no aquí a Girona, sinó a Tarragona, cap al sud, i en allà, bueno, ja en diuen marfil, no? I és perquè té la característica de que quan és verda, però quan madura llavors es torna blanca. És una oliva que de sempre ha estat molt valorada, encara que gairebé s'ha perdut, o sigui, pràcticament no es pot trobar oli d'aquesta oliva, perquè fa un oli que té molta intensitat de gust, d'amargants i de picants. I antigament es dedicava més que res per usos medicinals. O sigui, la tenien a les cases per tractar ferides i fer tractaments més aviat medicinals. També l'havien fet a Itàlia, que també existeix, per, en aquella època, pues, per usos més aviat sagrats o religiosos, perquè al ser l'oliva blanca se li atribuïa una puresa que no tenien les olives negres. No?
M'ha dit un ocellet que la Carme fa una infusió de fulles d'olivera molt divertida. Li diem que en faci una mentrestant anem veient les olives? Què et sembla, Cristina?
Me sembla molt bona idea, però normalment les barreja amb til·la i altres fulles, perquè si no, només amb fulla d'olivera és amarga, perquè aquest amargant és el que és bo. Per mi és una sort poder treballar amb els meus pares i aprendre tot el que, bueno, tot el que sé de les olives, ho he après d'ell. I a part de menjar l'oli d'oliva, que això sempre m'ha agradat, però tot el que és el cultiu de l'olivera, l'extracció de l'oli de l'oliva, les seves virtuts, tot. Perquè el cultiu també hi ha, bueno, és tot un món, la biologia de l'olivera. I bueno, tot això, fer-ho al costat del meu pare, és un regal poder-ho fer.
Clar, em fas pensar ara en un reportatge que vaig veure fa unes setmanes d'un cuiner japonès, el senyor Hiro, que té dos fills i que els instrueix amb la tècnica tan fantàstica i tan senzilla i humil a la vegada, però tan professional, de l'art de fer sushi, no? Estic pensant que l'art de, diguem-ne, de poder fer un bon oli aquí amb aquest molí, amb aquest trull, diguem-ne, nou que teniu vosaltres, però el fet, diguem-ne, de com es cultiven les olives, de quina manera es cullen, no? De quan es tarda a passar d'oliva a oli, tot això. És un aprenentatge constant aquests anys, no?, amb el teu pare.
Sí, des de luego. I aquesta pel·lícula que dius del Hiro, aquest reportatge, trobo que és una molt bona, perquè el sushi, sobretot l'arròs, la part de l'arròs que ensenyen com fer l'arròs, i sembla que és una cosa que per nosaltres poses arròs, poses aigua, el bulls i ja està. En canvi, té moltes sutileses, com es veuen en el reportatge, i l'oli d'oliva és exactament el mateix. Potser perquè estem tan acostumats a tenir oli d'oliva a taula, ens pensem que és una cosa molt, molt, molt fàcil. Agafes l'oliva, l'extreus l'oli i ja està. I en realitat té molta sutilesa, perquè la diferència entre un oli bo i un oli molt bo, doncs en aquesta petita això és on hi ha la màgia de qui sap fer l'oli i qui sap quan les olives són sanes i quan sap quan collir-les i quan sap que s'ha d'emprensar en aquesta hora o no, aquesta hora va millor. Això és per mi la màgia de l'oli tan bo, extra verge, suprem.
Ara t'estic escoltant, Cristina, i veig que tens un deix amb aquest català tan perfecte, no? Però el fet d'estar tants anys a Filipines t'ha deixat, diguem-ne, un deix, diguem-ne, a la teva paraula, no? Estic pensant si aquests tants anys a Filipines també t'han aportat en la teva ment, en el teu interior, en la teva manera de fer, en la teva manera de comunicar-te amb l'Enric, amb el teu pare, amb la Carme, la teva mare, també una cosa diferent de la cultura, podríem dir, que has viscut els últims anys aquí a Catalunya.
Sí, això segur, i es nota més quan discutim, que aleshores m'ho diu, no?, de que tinc una educació americana, que és la que vaig fer, la que vam fer a Filipines, i que això me dona un punt de vista molt diferent, i bueno, també penso que és una de les raons per les quals tenim unes discussions que, bueno, a vegades són calentes, però també també moltes vegades ens surt una
alguna paraula d'aquestes que en anglès, no?
Clar, punts de vista completament diferents, a vegades oposats i a vegades complementaris.
Enric, però tu ets un home tranquil, ets un home pausat, no? El que passa és que el cap potser no para mai.
Jo no sé, crec que em conec i crec que sóc, com dius, pausat i tranquil, però pels fets dona la impressió que no paro, no, que no para. I és una cosa, doncs, no sé, que jo crec que ha sigut tota la vida així i que m'agrada ser així, perquè si no, no ho seria, no? Perquè això em surt, em deu sortir així.
Com les veus, les olives, aquest any? Com van madurant?
Bé, aquest any, algunes varietats, la floració no va anar bé. No sabem bé la causa, hi ha uns que, perquè és general, alguns diuen que va ser per les pluges, altres aquí, el que vam tenir aquí a casa nostra va ser més aviat que pluja, vam tenir massa calor. Vull dir que a vegades donem opinions sobre les causes de les coses que passen i ben bé les desconeixem, el qual vol dir que hi ha un camp enorme per descobrir i conèixer més sobre les olives i l'oli i les oliveres. Hi ha altres varietats que han anat millor, per exemple, l'arbequina aquest any no ha anat gaire bé, tenen poques olives, les olives pues, les anem cuidant i estan bé, de Koroneki en tenim bastanta perquè no li ha afectat tant i de Frantoio també. Cada any és diferent i això ens obliga a aprendre. Abans heu comentat que era un art i jo crec que no és un art, l'oli o fer oli és un ofici. Vull dir, no és una ciència perquè aquí dos i dos no és igual a quatre. I això és un ofici, com és un ofici és una cosa que s'ha d'aprendre. És una mica com la cuina. Vull dir, pots posar una recepta i normalment jo quan vull cuinar agafo una recepta, un llibre, la copio al mil·límetre i no me surt gaire bé. I és perquè no sóc cuiner. I un cuiner amb aquella recepta pot fer una meravella, perquè es coneix l'ofici.
Cristina.
Amb això discrepo, veus? Ell diu que no és una ciència i que en realitat és un ofici, el qual sí que és cert, però sí que és una ciència. El problema és que no, en sabem, no ho sabem tot. I cada vegada estem... La pregunta més és per què. Per exemple, aquest any, com és que ha passat això amb les flors? Com és que ara aquest any? O com és això? Tots són la investigació del per què passen les coses. I cada any en sabem més, perquè cada any pues, s'investiga més i es fan... I bueno, es va buscant les raons per les quals es fan. O sigui, jo penso que sí que és una ciència.
Escolta, Enric, puc preguntar quant anys tens?
75.
I aquestes oliveres que tenim aquí davant, quan tarden a donar oli?
Per tenir prou quantitat d'olives, per poder fer una mica d'oli, potser trigaran 5 o 6 o 7 anys, no sé, potser fins a 10 anys, no?
A mi un dia em van donar una lliçó molt important, en Pep del Molí, que malauradament ja no hi és, i ell tenia al voltant de 80 llargs, 87, 88, i un dia li vaig preguntar com és que plantava pomeres, no?, amb aquella edat, i ell em va dir una de les grans lliçons de la meva vida que m'han donat, em va dir: Pep, quan jo menjava pomes quan era petit, era perquè algú les havia plantat, no? I això és el que em fa pensar que la gent hem de tenir, les persones hem de tenir il·lusió, i més il·lusió quan més grans ens fem, no?
Sí, hi ha moltes coses a la vida que només les veus quan ja tens molts anys, no? Jo això ho comparo quan s'està construint una casa i estàs al segon pis, doncs d'allà veus unes coses, no? I quan estàs al cinquè pis veus unes altres, però estàs en una altura que veus més coses o altres coses, no? Que són impossibles de veure quan estàs al segon pis. I a la vida passa una mica el mateix, no? Fins que no has arribat al cinquè pis, allà veus coses. I quan estiguis més amunt encara en veuràs d'altres, no? I això és el bonic, crec, que té la vida, una de les coses maques de la vida. O sigui, que et vas fent gran. Clar, quan estàs al cinquè pis ja no veus el que veies al segon, però veus d'altres coses, no?
Escolta, m'ensenyeu, perquè m'han dit que teniu un trull fantàstic, que sembla un laboratori, i m'agradaria que me l'ensenyéssiu i que anéssim a enflairar olis. Què us sembla?
Anem-hi.
Caram, tu! El que m'havien dit sí que és veritat, eh? Jo em sembla que... Ostres, però què és aquest? Això no sembla un trull.
Bueno, és molt diferent dels trulls tradicionals que tenim en ment poder amb els molins de pedra que donen voltes i les premses hidràuliques que fa molt de temps eren d'espart, després de nilon, ara d'acer inoxidable. En canvi, això és un estil de molí més modern que es diu de dues fases. I bueno, el molí és amb un martell un disc i martell d'acer inoxidable. Les batedores, que abans eren horitzontals i entrava molt oli, ara són verticals, entrava molt aire. Ara són verticals, es pot controlar la quantitat d'aire que entra. L'aire és enemic un dels enemics de l'oli d'oliva de qualitat. I després, en vez el decantador, és... abans, no sé, suposo que ho decantaven naturalment. Ara es decanta bueno, per separar l'oli de l'aigua i de la sansa dels pinyols, etc., de la polpa. Es dona revolucions molt...
Amb centrifugació?
Amb centrifugació, sí. Llavors s'estratifica, se separa tot el que és l'aigua, els sòlids i l'oli.
Aquí una de les coses importants és la temperatura, no? El control de la temperatura en tot moment perquè faci un oli de qualitat.
Sí, la temperatura és una altra cosa que fa que l'oli sigui més bo o més dolent. La temperatura, quan més baixa és, menys desenvolupen fermentacions o oxidacions en l'oli. Per tant, quan més baixa sigui, millor. El problema de les temperatures molt baixes és que l'oli es va endurint, es va refredant, i aleshores és més difícil d'extraure. Per tant, un oli a baixa temperatura en trauràs menys, amb altes temperatures en trauràs més. Per tant, és aquesta. Nosaltres en traiem poc perquè intentem mantenir unes temperatures molt baixes. Però bueno, és aquest balanç entre qualitat i quantitat.
Escolteu, una de les coses bones que té l'oli, a diferència, diguem-ne, que moltes vegades la nostra habilitat sensorial ens ho diu, no? És l'amargor, és a dir, l'amargor d'un oli, en certes maneres, és qualitat d'un oli. I aquí he fet una mica de tast dels vostres olis i tenen també sempre aquest toc amarg, que no vol dir que ho siguin del gust, sinó que tenen aquest toc amarg que això dius, caram, ostres, aquest coreniqui que parlàvem, no? Aquest argudell, aquest frantoio, aquesta herbequina...
Sí, si es troba amarg i també picant, que això també es nota molt a darrere de la gola, és una senyal de que aquell oli està fet amb olives verdes, que s'ha fet amb un procés d'extracció segurament més fred i que s'ha fet amb poc accés a l'aire, o sigui, poc tocat de l'aire. I això vol dir que no s'han oxidat aquestes petites volàtils i polifenols, per tant estan molt presents en l'oli. I això és el que pica i això és el que fa amarg, però això també és el que va bé per la salut, és el que diuen lo de l'oli, la dieta mediterrània que va tan bé pel cor, etc. Són precisament aquests elements que piquen i que amarguen.
Enric, escolta'm, veig aquí que amb 10 metres aproximadament passem de tenir olives a tenir oli. Quan es tarda aquest procés amb aquest trull que tens?
Bueno, depèn una mica de l'oliva, perquè segons com és l'oliva doncs tenim que ajustar els temps i d'això, però normalment en menys d'una hora des de que posem les olives fins a que surt l'oli. No, ja tenim l'oli. O sigui, de la primera oliva triga una hora, menys d'una hora a sortir l'oli.
I després l'oli que reposi, no? Aquí en aquest espai refrigerat que teniu, com feien abans, no antigament, que posaven l'oli amb grans, diguem-ne, recipients de pedra sota terra, no? Vosaltres ho teniu aquí en una càmera molt acondicionat.
Sí, nosaltres a la que surt l'oli del decanter no el passem per una centrífuga vertical, perquè la centrífuga vertical s'hi acostuma a afegir aigua per acabar de netejar l'oli. Nosaltres el filtrem de seguida. Si l'oli per alguna raó surt una mica més d'això, el tenim decantant, però només unes hores, poques hores, i el filtrem de seguida. I aleshores després efectivament el guardem en un celler d'olis pues, entre 15 i 20 graus.
Escolteu-me, a la fonda fem dues preguntes. N'hi ha una que te la faré tu, Cristina, i l'altra li faré amb el teu pare, l'Enric. Cristina, ets feliç aquí al món de l'oli, a casa teva, a Masauró?
Més impossible, de veritat.
Enric, imagina't que estem al 2030, fa d'aquí 10 anys. Jo no sé si encara hi haurà diaris, diguem-ne, de paper o ja seran tots digitals. Però a la portada d'un diari, tria el que vulguis, hi ha una notícia sobre l'oli d'oliva i sobre casa teva. Què t'agradaria que digués aquesta notícia?
Que encara estem fent un oli bo, que és el més important.
La Cristina així que el dit, eh?
Sí, és que clar, dir que encara fem un oli bo vol dir moltes coses, no? Vol dir, per fer un oli bo necessites tenir bones olives, que és el més important. Això és com qualsevol, això un cuiner o qui hagi treballat en una cuina sap que no es pot fer un bon plat si no tens una bona matèria prima. I després has de tenir una cuina amb condicions. Aleshores, amb l'oli és exactament el mateix. El més important són tenir olives de qualitat, que no estiguin corcades ni podrides, ni tinguin cap malaltia, ni tinguin res. Amb el seu punt de maduració i després tenir un molí net i saber una mica el que fas. Si és un molí com el nostre, doncs, a més pots fer més coses, donar més capacitat per poder jugar amb les característiques del procés, amb temperatures i temps, i llavors pots elaborar olis de més qualitat, no? I si d'aquí 10 anys encara fem portada perquè fem un oli bo, vol dir que encara s'està fent això i segurament que s'estaran fent coses millors de les que estem fent ara. D'això no en tinc cap dubte.
Per tant, hi haurà ofici aquí també, Cristina?
Això espero. Però jo el que també volia dir, que si hi hagués una portada, a mi el que m'agradaria és que es digués que l'oli d'oliva, oli d'oliva, només pot ser oli d'oliva verge o verge extra, perquè l'oli d'oliva ara és un producte processat, és oli d'oliva verge que no es pot vendre com a verge i està refinat, i aleshores li afegeixen una mica d'oli d'oliva verge. I això sí que em faria molta il·lusió, perquè jo crec que hi ha molta confusió de lo que és oli d'oliva i quina diferència hi ha amb oli d'oliva verge extra i per què val una mica més.
Per això una de les coses bones que tenim a la Fonda és que puguem divulgar aquesta cultura de la qualitat, aquesta cultura de la pagesia, aquesta cultura de fer la feina ben feta. Gràcies, Cristina.
Moltes gràcies i t'ho agraïm, Pep.
Gràcies, Enric.
Gràcies a vosaltres per la difusió que feu de les coses d'aquest país.
Anem a tastar una mica més d'oli. I després d'aquesta classe magistral de vida i d'oli que ens ha fet l'Enric, anem a la cirereta del pastís que posarà punt i final a la Fonda d'avui. Aquesta cita la va dir la Joan Kawang, que és monja budista i cuinera, i diu així: amb el menjar podem compartir i comunicar les nostres emocions. És aquesta intenció de compartir el que realment menges. I aquesta és la intenció que tenim a la Fonda en Pep Casanovas i un servidor. Que us ho passeu bé, que gaudiu i, sobretot, que donem valor a la pagesia de casa nostra a partir de la cuina. Moltes gràcies i adeu-siau. La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
Em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap.